Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El govern canviarà les normes de preinscripció escolar. Vol modificar el decret que la regula perquè a partir d'ara les famílies amb fills celíacs o amb malalties cròniques digestives no tinguin els 10 punts de més que aconseguien fins ara. També el Consell Executiu ha tornat a posar en marxa el procés per modificar els barems amb l'objectiu que no tinguin tampoc 5 punts extra els nens que siguin fills o germans d'exalumnes dels centres. El Consell també manté, en canvi, els punts per a germans de nens que estan cursant actualment al centre. La portaveu Elsa Artadi ha explicat després del Consell de Govern que s'ha tingut en compte pel que fa a la celiaquia que ara mateix els menjadors ja inclouen menús especials per a celíacs. La idea és tenir el decret aprovat a principis de l'any vinent. D'altra banda, la Moncloa considera que les restes de Francisco Franco no poden ser enterrades a la catedral de l'Almudena perquè es podria convertir en un nou lloc, diu, de culte al dictador. El director de l'oficina de premsa de la Santa Seu, Greg Burke, ha aclarit, però, que el secretari d'Estat del Vaticà no s'hi va pronunciar en relació amb la inhumació de Franco ahir durant la reunió amb la vicepresidenta espanyola Carmen Calvo, tot i que en un comentari el cardenal Pietro Parolin sí que va dir que li semblava raonable que el govern espanyol busqués una alternativa a l'Almudena. Seguim repassant l'actualitat. A aquesta hora l'Audiència Nacional ha arxivat la causa que es va obrir als acompanyants del president Carles Puigdemont quan va ser detingut el març passat a Alemanya. Són l'empresari Josep Maria Matamala, el professor Josep Lluís Alai i dos agents dels Mossos. El jutge Diego de Gea ha considerat que no hi ha indicis de delicte d'encobriment i per això ha decidit finalment arxivar aquesta causa oberta per una denúncia de la Fiscalia. També destaquem que la Federació Catalana de Futbol ha tingut avui una operació policial, concretament de la Guàrdia Civil, a diverses de les seves seus. Han detingut l'expresident Andreu Subies, actual vicepresident de la Federació Espanyola, i l'exdirectiu de la Catalana, José Contreras. L'objectiu és aclarir la inflació del pressupost en les obres de reforma de les seus de la Federació a Barcelona, Tarragona, Sabadell i Vilafranca del Penedès l'any 2015 dins el cas Soul, el que va comportar la detenció d'Àngel Maria Villar. L'exposició Imatge i Semblança, comissariada per Teresa Blanc, es presenta avui al Museu de Montserrat i se centra en Salvador Joan Pere, un destacat escultor de l'escena artística catalana que ha desenvolupat un singular llenguatge a l'entorn de l'ofici de l'escultor. I en la setmana de la Festa de Tots Sants i dels Difunts, a 7:45 del vespre, a l'Església de Santa Anna de Barcelona es fa un debat al voltant del concepte de la mort digna des de la perspectiva de la bioètica, la medicina i la teologia. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el Mirador. Abans, el pensament del dia, avui amb el coach Jordi Casado.
Bon dia tingueu, però no us haureu aixecat ràpid, amb presses i amb poc temps per vosaltres, oi? I no anireu corrents als llocs amb l'ai al cor, neguitosos pel trànsit o esclaus del temps, oi? Si aquest és el vostre cas, proveu això, només un dia. Desperteu-vos, respireu profundament, preneu una dutxa conscient i visualitzeu quin dia voleu que us esperi per endavant. Preneu una postura corporal idònia per asseure-us. Somrieu, escolteu al vostre voltant, no el jutgeu, només l'escolteu. Camineu sense presses i sense rellotge ni mirant el mòbil. Respireu, mengeu sense presses i assentats, res de menjar drets. Somrieu, el cicle s'està tancant. Apreneu a tancar el dia agraint el que heu viscut i no esperant el que voldríeu que passés. Bon dia tinguin.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us reserva per als dimarts a 8:15 del vespre un temps de diàleg, mitja hora per compartir l'experiència religiosa des de la seva diversitat, amb testimonis de persones creients, activitats de les diverses religions i una mirada completa de les creences que parlen, escolten i es coneixen. Temps de diàleg, un programa de les religions al servei de la pau. Us esperem els dimarts a 8:15 del vespre a Ràdio Estel.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts de les 6, salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Ruth Carballido i el Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui volem parlar del projecte de despenalització de l'eutanàsia en tràmit ara mateix al Congrés després que la cambra tombés la setmana passada l'esmena a la totalitat amb text alternatiu que havia presentat el PP. El nou projecte de llei, que és una mica la iniciativa bandera del recent pacte entre el PSOE i Podem, està dirigit a pacients en la seva etapa final de la vida perquè se'ls faciliti el que s'anomena una sedació pal·liativa, així diu el projecte, que pot accelerar al final, si cal, alleujar el seu sofriment. L'eutanàsia pròpiament la podrà demanar qualsevol malalt amb un sofriment insuportable, diu el text, o bé que no es valgui per ell mateix, però sense que sigui necessari que pateixi una malaltia terminal. Ens preguntem, lògicament, per la frontera entre provocar la mort i deixar morir, sempre des del consens de fons que existeix a nivell social, en el sentit que tots volem que les persones puguem arribar a morir de manera digna. El projecte dona continuïtat al de mort digna, així es diu precisament, admès a tràmit al Congrés ja al març de l'any passat. Ara, entre altres punts, la norma defineix l'eutanàsia com un dret de la persona a elegir lliurement, i aquí hi ha la gran novetat, sobre la pròpia vida. Els socialistes volen que l'eutanàsia es financi, fins i tot per la Seguretat Social, alhora que reconeix l'objecció de consciència com a dret. Ens preguntem si una llei així pot estar justificada, si és un atemptat contra la vida humana o, fins i tot, si pot ser inconstitucional. Ens acompanyen avui per analitzar l'actualitat Adalbert Soler, president de Metges Cristians de Catalunya. Bona tarda, benvingut.
Marquès.
Marquès, perdoni. Sí, li he dit malament el cognom. Adalbert Marquès, què tal, com estem?
Bona tarda,
bona
molt
tarda.
Bé.
Com va tot?
Molt bé.
Gràcies. El seu nom em sortia millor que no pas el cognom.
Sí.
Saludem també Isabel Alonso, presidenta de l'Associació Dret a Morir Dignament. Ja ens ha acompanyat també altres vegades. Senyora Alonso, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I finalment completem les presentacions saludant Xavier Puigdollers, que és el responsable, entre altres coses, de l'àrea de drets dels discapacitats al Col·legi d'Advocats de Barcelona. Bona tarda, senyor Puigdollers.
Hola, bona tarda.
Doncs amb Xavier Puigdollers, Adalbert Marquès, ho tenia ben apuntat, eh? Sí. I amb Isabel Alonso parlem de l'eutanàsia. Bé, primer de tot, què pensen d'aquest projecte de llei? Si realment pot ser preocupant des del punt de vista de la defensa de la vida, o si és un mecanisme potser necessari, tenint en compte el context actual de persones, d'augment de l'esperança de vida, de persones que envelleixen de vegades amb mala qualitat, què destacarien? Comença el senyor Marquès.
Realment és molt perillós, no? Perquè estem entrant en una situació de provocar la mort. D'entrada, sembla que seria un homicidi compassiu, un assassinat compassiu, no? Segons com els termes que fan servir els advocats, en situacions molt extremes, però com va passar a Holanda, que també inicialment es va començar amb una llei en aquest sentit, després es va anar reinterpretant i avui dia estan fent i provocant morts, no? Fent eutanàsies a persones en situacions que no són ni terminals i que tenen tractaments, per exemple, alternatius, malalties psiquiàtriques, situacions potser de moments de la vida molt difícils que han de travessar aquestes persones i que se'ls ofereix el tema de morir. I en comptes d'ajudar-los, la societat, l'Estat, a tirar endavant, fer un tractament, per exemple, psiquiàtric, no? El cas dels psiquiàtrics, que són els malalts que ara estan entrant dintre d'aquesta, per aquesta via, de tal manera que no se'n surten i acaben morint, no? Sota una eutanàsia, quan segurament amb un bon tractament i un bon seguiment, aquesta gent més endavant no haurien demanat això o s'haurien empenedit, no? Però, òbviament, quan arriba la mort ja no hi ha possibilitat de retorn.
Per tant, segons vostè, el cas d'Holanda és un exemple que ens ha de posar una mica en alerta també en altres països. És a dir, que obrir les portes a una eutanàsia, encara que sigui casos excepcional, és com una màquina, segons vostè.
Bueno, és una màquina que entres i que inclús les persones que estan dintre dels comitès de supervisió d'eutanàsia, que són gent que estava a favor de l'eutanàsia, que inclús participaven per afavorir la llei, ara s'estan empenedint i estan fent escrits dient de que perquè altres països no caiguin en el mateix problema. De tal manera que a Portugal i a Finlàndia, recentment, els seus parlaments han rebutjat les lleis d'eutanàsia.
Isabel Alonso?
Bueno, evidentment, jo no estic d'acord.
Vostè no està d'acord amb això? Per què?
A veure, perquè jo penso que no podem parlar d'homicidi per compassió, que evidentment ha d'estar penalitzat, perquè la diferència entre l'homicidi per compassió i l'eutanàsia és que hi ha un requisit de l'eutanàsia que és imprescindible, que està a les definicions d'eutanàsia del Comitè de Bioètica de Catalunya, per exemple, que és a demanda reiterada per una persona. O sigui, no se l'ofereix l'eutanàsia. És la persona la que demana l'eutanàsia.
En una sèrie.
Així que no podem parlar en absolut d'un homicidi per compassió. Hem de parlar d'ajudar a morir a una persona que, per exemple, en el cas de malaltia terminal, s'està morint i simplement vol avançar la seva pròpia mort en ús de la seva llibertat, i penso que precisament el que és més humà i més compassiu en aquestes circumstàncies és que una llei pugui permetre ajudar aquestes persones a morir en pau abans de el que la seva pròpia vida els portaria. O sigui que jo crec que, al contrari, precisament el que estem és davant d'una llei molt humanitària que està escoltant a la ciutadania, perquè el suport de la ciutadania és amplíssim, i que, com deia una malalta l'altre dia que intervenia a Ràdio Nacional d'Espanya en un debat que vaig participar amb moltes dificultats per parlar, ella deia a buenas horas. Doncs és el que jo penso, que molt bé que hagi arribat ara i que segurament a buenas horas després de 20 anys de la mort de Ramon Sampedro.
Sí, el problema és que cas per cas potser no hi hauria consens a l'hora d'aplicar. És a dir, que en quins casos, no, s'està ajudant?
Els casos estan perfectament establerts en el projecte de llei que ha presentat el PSOE, que és exactament enfermedad grave e incurable o discapacitat grave i crònica. En aquests casos, les persones tindran dret a demanar avançar la pròpia mort i ser assistits pel sistema públic de salut. Estem en un cas similar al de l'avortament, amb les oposicions que hi va haver a l'avortament, i jo crec que, bueno, que està molt bé que un dret mai és una obligació. O sigui, tenir un dret no és obligatori per ningú, però si la llei penalitza determinades situacions, s'està prenent la llibertat de les persones que pensem d'una altra manera.
Uh-huh. Senyor Puigdollers, completem la primera roda.
Sí, jo seré una mica entremig. Jo penso que seria més bo fer esforços per ajudar la gent que estigui en una situació crítica perquè sigui millor. Uh-huh. Per tant, dedicar més esforços, diners, estudis i temps que no per veure com ho acaben. Perquè amb això també resolem tota una sèrie d'altres problemes econòmics, etc. No? Uh-huh. Per tant, aquí s'obriria un altre debat de perill. Després, també, el fet de qui ho decideix i en quin moment arriba. És evident que un, si està en una situació tan límit, segurament no té la suficient capacitat de decidir ni de veure tal, i algú li haurà d'informar. Jo no sé si insistir en que ho faci, però si no, informar. Però si no, tampoc sap que pot optar per això. No? Uh-huh. I aleshores, també, el fet de parlar d'un dret A... Jo crec que no, que el dret a acabar no existeix. En tot cas, serà el dret a viure dignament, el dret a tenir la màxima assistència per continuar la vida de la millor forma possible, i entenent que hi ha moments de grandíssima dificultat, no? Uh-huh. Perquè, si no, iniciem ja una escalada també perillosa, no? El dret a acabar vol dir que tindràs a moltes coses i en molts moments diferents per decidir què vols acabar, i per diversos motius. Per tant, és un inici una mica complicat. Jo, en principi, dedicaria més esforços per veure de quina manera es pot ajudar la gent que està en una situació crítica.
Sempre atenent aquestes situacions difícils, perquè moltes vegades, i aquí també, doncs, metges cristians de Catalunya, les delegacions de Pastoral de la Salut de l'Església a casa nostra i altres agents socials, sempre han estat contra l'acarnissament terapèutic, també, no? El tema és que... Perquè moltes vegades també ho dic, senyora Alonso, que la gent se sensibilitza molt pel tema de l'acarnissament terapèutic, és a dir, de no allargar artificialment la vida. I potser aquí és on hi ha una miqueta les fronteres que no sempre són clares. Vostè diu que està clara la llei, però de vegades no són clares les fronteres.
Bueno, la llei està clara, però en el moment que una persona està incapacitada legalment, per un trastorn cognitiu, per una malaltia psiquiàtrica, el que decideix ja no és aquella persona, sinó que és un familiar,
serà la família,
proper, el que tingui la tutela.
També es contempla, perdoni, senyora Alonso.
És que això no és veritat. Si llegim la llei, mai un familiar...
La llei no contempla que familiar...
La llei el que contempla és que es pugui fer per anticipat quan no tens el problema d'Alzheimer o, per exemple, de demència senil, igual que es fa un document de voluntats anticipades, que només ho pots fer quan tens plenes condicions per decidir, tu en aquest document de voluntats anticipades puguis decidir per avançat quan estàs bé i demanar allà que en determinades circumstàncies sol·licitaries morir. No parla en absolut la llei que puguin decidir ni familiars ni metges. I precisament quan parla que ha de ser una decisió informada, el que ha de fer el metge respecte a una persona que demana l'eutanàsia és informar-li de les altres possibles vies. O sigui que és la persona la que ho demana, perquè són majors d'edat, i el metge el que té l'obligació és d'informar-la les altres possibles sortides, les altres possibles sortides pal·liatives, els pronòstics, etc. O sigui que la llei és molt curosa en totes aquestes coses. I volia dir que a Holanda, que estem parlant d'Holanda, m'agradaria que es diguessin noms propis de persones que estaven a les comissions, perquè hi ha hagut una persona,
dues.
Tothom podem canviar d'opinió, però a més és que en Holanda només hi ha hagut un cas que ha portat la fiscalia en tots els anys des del 2002. I, a més, s'ha de fer un informe anual al Parlament amb totes les eutanàsies que s'han fet i està perfectament controlat per la llei. O sigui que diem coses sense citar els informes anuals al Parlament d'Holanda i generem, respecte a països que tenen més drets que els nostres, una situació realment, bueno, a mi el que em venen ganes, ho sento, és de poder tenir els drets que tenen els holandesos, els belgues, els luxemburguesos, els canadencs i els colombians. I 6 estats dels Estats Units i Suïssa. I està claríssim que és un camí que percorrerem tots els països. I quan més triguem, més patiment innecessari de les persones que vulguin fer ús hi haurà.
Què diu el senyor Marquès?
Sí, no, volia parlar. Diu que vol noms. Això qualsevol persona que vulgui ho pot mirar a internet per Google. El senyor Theodor Boer, holandès, i Berna Van Barsen. El Theodor Boer va ser ja l'any 2014 que va fer una denúncia. Ell pertanyia a un dels comitès avaluadors molt seriosos, molt rigorosos, de la... comitès d'aquests avaluadors i de seguiment de les eutanàsies que es fan. Va supervisar 4.000 eutanàsies i va veure que allò s'havia desmadrat, parlant ràpid i malament, perquè la situació és que s'està entrant no en un enferrissament, un encarnissament terapèutic, sinó un encarnissament d'eutanàsia, no? De tal manera pues, que malalts psiquiàtrics, persones inclús pues, per problemes emocionals, econòmics fins i tot, que arriben a una situació de soledat, etcètera, pues, diu vostè que no se li ofereix, que l'eutanàsia la demanden. El metge ha d'oferir totes les possibilitats i si aquesta entra dintre de la cartera de serveis haurà d'oferir-la també. No se la pot callar, no la pot amagar.
No, això és el que ha passat. No, si és una llei, serà pública.
Sí, sí. Ara li deixo.
Permetem que acabi el senyor Marquès, sí.
De tal manera pues, que aquest Theodor Boer va fer un informe molt exhaustiu explicant tot el que estava passant allà i que la situació estava incontrolada. Mm-hmm. Inclús ell demanava a altres països que no caiguin en la mateixa errada d'aprovar una llei com aquestes. A més, a Holanda això es va començar a treballar abans de l'any 2000. Em sembla que es va aprovar l'any 2003, l'eutanàsia.
2002.
O 2002.
Desembre del 2001.
Des d'aleshores, les cures paliatives a tot el món, i al nostre país també, s'han anat desenvolupant i potser és el que caldria desenvolupar bé per tenir pues, un bon final de vida, una mort digna, sense que et mati ningú. Mm-hmm. Sinó que en el moment que necessitis un tractament, a costa del que sigui, fins i tot, a vegades, per avançar la mort, per no tenir dolor, o per no tenir ofec, o per no tenir patiment de qualsevol mena, pues assumir-ho, però no que t'ho facin amb la intenció homicida, no?
Per tant, segons vostè, segons molts sectors de l'opinió, igual que n'hi ha d'altres que estan a favor, no caldria una llei despenalitzadora de l'eutanàsia. Vostè es mullaria amb això, senyor Puigdollers, que no cal una llei despenalitzadora de l'eutanàsia, o pot ser que en alguns contextos socials sí que calgui?
Bé, la despenalització seria pel professional que la, o per la persona que l'ajuda, no? L'altre, pues, el que la pateix o el que la segueix, doncs hi ha poca cosa més pot
no
fer.
Tindrà, no? Evidentment, Ramon San Pedro, doncs tampoc va poder ser condemnat per res.
Exactament, no
pot ser. Això ningú, ja no està en aquest món.
Ja no està, no?
Van perseguir. Sí. Jo volia dir una cosa respecte a paliatius i eutanàsia, sí, perquè he portat aquí unes xifres del 9è Congrés d'Investigació Mundial de l'Associació Europea de Cures Paliatives, que es va celebrar del 9 al 11 de juny del 2016 a Dublín, i el rànquing de desenvolupament global de cures paliatives a la Unió Europea, amb dades de l'Atlas del 2013 de l'Associació Europea de Cures Paliatives, el primer país del rànquing és el Regne Unit, el segon és Bèlgica, té legalitzada l'eutanàsia, el tercer és Holanda, té legalitzada l'eutanàsia. O sigui que aquesta oposició, hi ha articles superinteressants a la revista Palliative Care que demostren que les pràctiques d'Holanda i de Bèlgica, he llegit un en concret de Bèlgica, publicat per Cohen, demostren que no hi ha oposició entre paliatius i eutanàsia. És a dir, que una persona... És que el que no ens creiem és la llibertat de les persones per decidir. Una persona pot entrar, normalment entrarà en cures paliatives, voldrà perllongar la seva vida. Si en aquest procés, en un moment que ja no pot més, decideix morir, quan escoltem, si escoltem de veritat a les persones que ens ho expliquen, jo no veig cap raó per no respectar la llibertat individual, que és del que estem parlant.
Evidentment, des del respecte a totes les posicions, potser també cal dir aquí que entrem en una qüestió humana, antropològica, que va més enllà, evidentment, de les creences, com és el dir... preguntar-nos, com a mínim preguntar-nos, podem decidir morir? Clar, perquè la mort també ha de ser un procés natural. No sé si està d'acord amb això, senyora Alonso.
Sí, ara parlaven abans de l'aferrissament terapèutic.
Sí, que és l'altre extrem, diguéssim.
Que és l'altre extrem, però jo volia recordar aquí el cas d'Immaculada Echevarría, 2007, Hospital de Sant Juan de Dios de Granada. Va viure 10 anys connectada a un respirador i quan ella va demanar, primer demanava l'eutanàsia, però la nostra associació li va dir l'eutanàsia no és legal, però tu estàs depenent d'un respirador artificial i tu pots demanar la retirada d'aquest respirador. A l'Hospital de Sant Juan de Dios de Granada, any 2007, no li van voler retirar el respirador. i va haver de ser traslladada, després de passar pel Tribunal Suprem d'Andalusia i donar-li la raó, a un hospital de la sanitat pública. Llavors, ara, quan parlem de que no estem a favor de l'aferrissament terapèutic, revisem també això, que en això estem tots d'acord, no?
Sí, sí.
Doncs estem molt atents als casos d'aferrissament terapèutic que es
continuen donant
avui. I això, com que estem tots d'acord,
serà
més fàcil. Si us plau, a DMD ens arriben persones a explicar-nos històries d'aferrissament terapèutic clar. En això, com que estem tots d'acord, treballem. I, a més, nosaltres com a associació demanem que es respecti la llibertat individual de les persones.
Doncs queda dit.
Sí, el pas que l'Estat ha de protegir les persones.
O sigui, la seva llibertat.
La llibertat. Bueno, hi ha gent que vol conduir sense el cinturó de seguretat i l'Estat, protegint la seva vida, pues, l'obliga a portar el cinturó. I els nanos que van a darrere del cotxe també els obliga a portar...
Si no els posa multa.
Jo no vull dir que s'hagi de posar multa a la persona que fa un intent de suïcidi. Però, bueno, l'Estat està per protegir la vida.
Uh-huh.
Bueno, és per protegir la vida. Vostè comentava abans de que sempre es fa amb un consentiment informat, amb un document de voluntats anticipades. A Holanda, una de les coses que denunciava el Theodor Boer és el tema aquest. Entre el 27 i el 41% dels metges reconeixen, dels que es dediquen a fer aquestes eutanàsies, que ho han fet sense el consentiment. Que de vegades és un consentiment perquè la família diu que havien dit alguna vegada que d'aquella manera no volien viure. Tu pots creure o no. I això és una de les raons. I precisament la segona persona que ha nomenat d'un comitè d'aquests de supervisió d'eutanàsia que bueno, va dimitir i va dir que ja no estava d'acord, la Berna Van Barsen, llegit en català, però no sé com
no
es pronuncia en holandès, que de moment no en sé, pues aquesta és una noia que bueno, va analitzar un cas d'una persona gran que la van eutanasiar perquè ho va decidir la persona que la cuidava, va dir, mira, ara ja té una demència, ja no coneix, hi ha moments...
Estarien les presons holandeses plenes de metges que no han incomplit la llei.
Potser...
Com que no hi són, doncs jo crec que
miri és de veritat. Miri de buscar bibliografia i es quedarà esgarrifada.
Jo és que...
Els vells a Holanda se'n van a viure a Alemanya... per por de que se'ls carreguin.
És que és al contrari, bueno, és que hi ha gent de França que va a Bèlgica a tenir un metge de capçalera belga. Hi ha gent de Holanda, de França, d'Alemanya, d'Itàlia, que van a Suïssa a demanar aquesta mort.
O sigui, no, perquè la llei holandesa només permet fer-ho amb la gent del país.
No és veritat, és que no hi ha exili de Holanda a d'altres països. Al contrari, hi ha exili per morir. Bé. D'Alemanya, de França, dels països fronterers...
Inclús hi ha ONGs que reparteixen uns carnets per la gent que no vol l'eutanàsia perquè ho portin a la butxaca, perquè puguin demostrar que no la volen.
En tot cas...
Perquè no hi hagi iniciatives d'aquestes per part dels metges, dels hospitals, inclús de gent, perquè falten llits, pues, eutanàsia.
Com que els casos concrets sempre són sotmesos.
Quina manipulació de la informació.
Bé, no, manipulació ninguna. Això està a internet.
Falten llits. A veure, si falten llits és perquè no hi ha inversió pública en la salut, cosa que, per exemple, la nostra associació demana reiteradament.
Perfecte.
I m'estranya ara escoltar les persones que normalment no defensen la sanitat pública, no defensen les inversions en la sanitat pública, dir que com que faltaran llits, o sigui, si us plau, nosaltres el que estem demanant és precisament una inversió el més... precisament...
I en cures paliatives.
Retallades.
Perquè la mort digna
és amb cures
paliatives.
I en cures paliatives. La mort digna és com la vulgui la persona. I cures paliatives són supernecessàries.
Si hi ha cures paliatives, la persona no vol que la matin.
Algunes sí.
Això,
algunes sí.
I les que ho vulguin... Va ser la tesi doctoral
del
Toby Villavicencio.
Sí.
I ell ho va demostrar. Persones que demanaven l'eutanàsia, quan els hi donaven el tractament necessari per pal·liar el dolor, per pal·liar l'ofec, quan estaven acompanyades, rebutjaven aquella demanda. Va ser clar, això ho diem tothom. Me moriria si tuviera este dolor. O preferia morir-me a passar per esta situació. Això és una frase que tots diem.
Hi ha un 30% de dolors que sembla ser que són dolors que no es poden tractar. Segona, estem al mateix debat que anticonceptius i avortament. És el mateix debat. Fins que tothom no conegui...
L'avortament és harina d'otro costal.
Sí, un altre dia en parlem.
No, però és que jo vaig participar en aquell debat. Fins que tothom no conegui tots els mitjans anticonceptius, no es podrà legalitzar l'avortament. Precisament quan són dues coses que van juntes, informació sobre els anticonceptius i avortament, i són dues coses que van juntes, tenir bons paliatius i legalitzar l'eutanàsia. Estem parlant de llibertat, no, no tothom ha de seguir el mateix camí.
No és el mateix paral·lelisme, però bueno.
Qui ho vulgui seguir,
que ho segueixi. També és cert que no tothom ha d'estar d'acord amb l'eutanàsia.
Si estiguessin desenvolupades les cures paliatives com caldria, no s'estaria plantejant això de l'eutanàsia.
Molts casos individuals ens diuen que sí.
Perquè una persona demani que el matin, ho ha d'estar passant molt malament.
Sant Pedro no necessitava cures paliatives, volia morir. Immaculada Echeverría tenia totes les atencions.
Aquest és el problema.
A veure, Immaculada Echeverría estava vivint connectada a una màquina. Vale. No és la situació del Ramon Sant Pedro. Vale. No
Ramon
comparem.
Sant Pedro volia morir i tothom que hem escoltat ja a Ramon Sant Pedro i que tenim una certa sensibilitat per escoltar a les persones, pensem, si ell vol morir, està ben cuidat per la família, perquè altra cosa que s'ha dit aquí fa un moment és que són persones que es troben soles i després repassem els casos. Ramon Sant Pedro, una de les ofenses més grans que li van fer a la seva cunyada van ser quan una persona molt religiosa va dir que segurament és perquè no estava ben cuidat. Ramon Sant Pedro vivia amb el seu germà, la seva cunyada que el cuidava, que el va cuidar 33 anys, el seu nebot, vivia perfectament cuidat, escrivia, llegia, s'enamoraven d'ell les dones que passaven per allà, però volia morir i demanava ajuda per morir perquè no podia morir ell sol. Que el suïcidi bueno, no està penalitzat.
Les depressions. Això, hi ha molta gent que està deprimida, que vol morir, i després d'un bon tractament psiquiàtric, escolta'm, no volen morir.
Surten,
tenia
no?
Clar, totes les possibilitats, Ramon Sant
Senyors,
Pedro.
Molt interessant el que estan dient, eh? No és que els vulgui ara tallar ni a l'un ni a l'altre, però el temps no se'ns pot tirar a sobre. Donem una paraula breu abans de la pausa al senyor Puig d'Ullers, que també escolta amb molt de gust, em
sí,
sembla,
sí,
no?
Sí, no, sí, seguim molt interessat. A, B, no? Vull dir, és a dir, jo penso, continuo insistint el mateix, no?, que si dediquéssim més esforços a l'ajuda al necessitat, tindríem altres solucions. És a dir, un exemple, excepte del Ramon Sant Pedro, em sembla perfecte. Però, clar, les lleis no es fan per un cas, només. És a dir, hem de pensar en els mils ignorats que mai seran coneguts i que es podran acollir o no. És per cobrir aquestes grans necessitats i a veure si realment existeixen o no existeixen o tenen altres alternatives. Penso que seria bo intentar explorar si hi ha altres alternatives abans d'arribar a l'extrem final.
Anem a la pregunta del dia. Estem preguntant avui a través de radioestel.cat sobre l'eutanàsia. Us recordem, amics oients, que podeu contestar durant tot el dia d'avui i fins demà al matí. Per tant, teniu temps també després del programa. Us animem a votar ara sobre la pregunta que ara ens recorda la Ruth. Bona tarda, Ruth.
Bona tarda. La pregunta del dia és la següent. Quina visió tens de l'eutanàsia? Podeu respondre a una de les tres següents opcions. Com a primera opció és reconèixer que tothom té dret a decidir sobre la pròpia vida. Com a segona opció, és un recurs digne per a alguns casos molt excepcionals. O com a tercera opció, és inacceptable perquè provoca el final de la vida.
Gràcies, Ruth. Demà donarem el resultat final, com farem també a partir d'avui el resultat final d'ahir, però animeu-vos a votar sobre la pregunta quina visió teniu de l'eutanàsia. Una petita pausa i tornem ja en la recta final del programa.
Ràdio Estel.
Torna l'aniversari Hipercor. Tornen les sorpreses. De dilluns a divendres, pocs minuts abans de les 9 del matí, a Ràdio Estel coneixeràs totes les ofertes, els descomptes i els preus especials que l'aniversari Hipercor té preparats per tu. I para atenció, perquè aquest any hi ha moltíssims premis que poden ser teus. De dilluns a divendres, pocs minuts abans de les 9 del matí, l'aniversari Hipercor se celebra a Ràdio Estel.
Quiero que me entierren en mi pueblo, con ceremonia religiosa, con flores y féretro básico.
Electium es un concepto en servicios funerarios que ofrece la posibilidad de contratar en vida tu funeral y evitar a la familia la toma de decisiones y el pago en un momento tan duro como es la pérdida de un ser querido. Puedes decidir hasta el último detalle, personalizándolo a tus gustos. Electium, contacta con nosotros en el teléfono gratuito 900-222-301 o entra en nuestra web electium.es.
Els dimarts a les 8 de la tarda a Ràdio Estel parlem d'igualtats i drets a Tots Som Iguals. L'espai on Ramon Rion parla de sanitat, temes socials i persones amb capacitats diverses. Tots Som Iguals, els dimarts a les 8 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Seguim des del mirador de l'actualitat. Passen 4 minuts de 6:45. Ens acompanyen la presidenta de l'Associació Dret a Morir Dignament, Isabel Alonso, el president de Metges Cristians de Catalunya, d'Albert Marquès, i l'advocat Xavier Puigdollers. Us expliquem que la pregunta d'ahir sobre si us preocupava la victòria de l'ultradretà Bolsonaro al Brasil, el resultat va ser aquest. Amb el 43%, vau dir sí, molt, sobretot per la seva línia xenòfoba i autoritària. Un 38% vau dir no, perquè és el president elegit pels brasilers, i un 19% sí, però no excessivament, perquè caldrà esperar. Aquest és el resultat de la pregunta d'ahir. L'anirem dient sempre l'endemà, però avui tenim, recordeu, la de l'eutanàsia. Quina visió teniu de l'eutanàsia? Podeu seguir votant fins al final del programa i també en les properes hores, fins demà al matí. Bé, senyors, senyora, el tema l'hem explorat molt avui i em sembla que potser les lleis, també estarà d'acord Isabel Alonso i els altres dos, les lleis són instruments. Vostè creu, senyora Alonso, i la seva associació, que l'eutanàsia és imprescindible, però també han d'entendre que potser altres no ho entenguin així, no? És a dir, que el respecte a la persona es pot canalitzar d'altres maneres, i no sé si, senyor Puig,
el que és imprescindible és desenvolupar bé una llei de cures pal·liatives, que tinguem unes bones cures pal·liatives, les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.
I cal una llei més, o amb el que funciona actualment a la sanitat pública?
No, la sanitat pública, potser a Catalunya, a Catalunya està més desenvolupat, encara hi ha alguna mancança, i a la resta d'Espanya està molt, molt poc desenvolupat el tema de les cures pal·liatives. Mm-hmm. Per això la gent al final demana morir-se, perquè clar, estan patint un dolor i tal, però clar, dius, ah, doncs mira, et matem, que és més fàcil. És més, uh-huh. És molt més barat, clar.
Uh-huh. Jo crec que és important que les lleis serveixin per alguna cosa, no? O sigui, per ajudar la persona a... I, per tant, en la vida seria per ajudar a viure dignament, el més dignament possible, i que busqués les solucions i donés les pistes per anar a trobar solucions. Uh-huh. El fet de dir, no, d'ajudem a acabar-la... Aleshores, aquí ens plantejarem molts altres moments, en quin moment jo decideixo la meva vida, com anirà, com deixarà allà, fins i tot totes les qüestions, fins i tot inclús biològicament, fins i tot abans del naixement, quin tipus de fills volem tenir, etcètera, etcètera. No? Uh-huh. Però ha sortit abans el fet de la incapacitació. En el mateix Congrés de Diputats hi ha un avantprojecte de llei de modificació, tot el tema de la incapacitació. I entre les coses és precisament que desapareixerà el fet d'incapacitar. En la qual cosa trobarem a tenir una sèrie de persones amb unes circumstàncies molt complicades i necessitarem molta ajuda. No? Penso que en el moment que les persones siguin antigament incapacitades o no, o en una situació delicada, necessiten un suport molt gran per poder viure dignament i decidir el seu futur. Uh-huh. I és en aquest sentit que si no treballem en aquest sentit per donar aquest suport...
No demanaran tantes persones, demanaran morir, potser. També estarà d'acord.
Jo volia dir que la comunitat autònoma que té millors cures pal·liatives és Catalunya i no té llei de mort digna. Uh-huh. O sigui que està claríssim que amb la llei catalana del 2000 i l'espanyola del 2002, la 41-2002, la llei de drets del pacient... que ja tenim aprovades, i voluntat política i diners, les cures pal·liatives es poden millorar sense necessitat de fer lleis de cures pal·liatives, però no molestaran, evidentment. Però estem parlant d'altra cosa.
6:45. Anem ara sí ja a la notícia curiosa del dia, que ens té a punt la Ruth, com sempre. Endavant.
Poseu-vos guapos, que avui anem de casament. Serem testimonis d'una cerimònia hindú molt especial, dedicada a Indra, el déu de la pluja. A la notícia curiosa d'avui, acompanyarem el Nandeshar i la Nandini en aquest dia tan especial. El poble de Kalara, a l'estat indi de Madhya Pradesh, està de festa. Tots els habitants han pagat l'enllaç. Un total de 50.000 rúpies, que són al canvi uns 600 euros. Una cerimònia al més pur estil hindú. Més d'un centenar de convidats, 11 sacerdots i una banda de música acompanyada per un disc jockey al més pur estil de Bollywood. Comença la processó.
El nan de Xar, arreglat amb garlandes, flors i una campana al coll, passeja acompanyat dels homes. La Nandini està preciosa, té el cos tenyit amb un groc de pols golal i porta una branca de falguera que li fa de diadema. A més, va vestida amb un bonic sari vermell. Ella passeja amb les dones, que aplaudeixen i canten al seu costat. Tothom està feliç. La cerimònia està a punt de començar. El nan de Xar i la Nandini estan nerviosos, i com no ho han d'estar amb tant de rebombori. El casament, per cert, el protagonitzen un toro i una vaca. Ignasi, t'agrada la música de Bollywood?
Doncs m'agrada, però et confesso que no la conec gaire.
Està sonant.
Està sonant, molt bé. I a més no és la primera vegada que sona,
no,
em sembla.
No, és la segona vegada. És perquè et vagis fent.
Sí, ja aniré connectant. M'agraden més altres músiques, però sí que he vist de vegades Bollywood en algunes performances que es fan de reivindicació social als carrers de Barcelona, per exemple.
Divertit.
És divertit, i tant que sí. Bé, una miqueta de distensió després del debat que hem tingut avui.